minut per sobre del punt de 3 quarts de 12 del matí. Saludem el filòleg i director d'Esprit Idiomes, Jordi Van Campen. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Que cada 15 dies aquí retroba amb el seu vell amic, company també d'aventures a la ràdio, Eduard Gené.
Vell, amb V o amb V baixa o amb V alt?
On l'ha posat, la frase? L'ha posat abans, el nom, després? És un company vell, és un vell company?
Jordi Van Campen, avui hem de parlar, encara hi som, 2013, a l'any Espriu, d'aquest llibre pòstum sobre el poeta Espriu, Ognos i el Parat Esglai, que dins del Festival de Poesia va tenir la seva presència dissabte, si no m'equivoco.
A veure, a l'any Espriu, penso que avui potser no, però en algun moment haurem de parlar de debò, seriosament, però ja que treus el tema, només comentar una cosa. Els anys aquests, centenari, bicentenari, tal, que anem fent cada any, de fet cada any, és molt curiós, els anys aquests. S'ha celebrat l'any de la patata. No sé si va ser el 2005, l'any internacional de la patata, l'any de... tot de coses curiosíssimes. I nosaltres anem deixant anar petits autors, allò, el Vayreda, el no sé què, i mai, com a mínim que jo recordi, un any havia agafat tanta volada. Vull dir, l'any Espriu, és a dir, s'ha anomenat, s'ha posat en públic, en posta, diguéssim, i a partir d'aquí és que en lloc de morir-se lentament el que fa és créixer. I cada vegada té més força, cada vegada se'n parla més. Ahir mateix, els que vau escoltar, ara us faig les banyes, però els que vam escoltar Catalunya Ràdio a la transmissió del Puyal ahir amb el Celta Barça, doncs resulta que el Puyal va citar l'Espriu.
Jo era un d'ells, mira, precisament
vull dir-te,
vaig escoltar aquest moment.
Doncs, vull dir, està present, l'Espriu cada vegada fa més força, més volada, i això, clar, la pregunta meva és, a veure, tenint en compte que és un poeta punyeterament difícil de llegir, vull dir, com és possible? I aquí està, jo penso, la màgia de la poesia de l'Espriu, que a partir d'aquesta exigència té una vigència, i perdoneu la rima fàcil. També, evidentment, estem parlant d'un any que coincideix amb el tema de la independència, del sobiranisme, i aquí l'Espriu, diguéssim, que ha entrat com una columna important a la qual ens agafem.
Potser no veurem, per tant, el dia de deixar de parlar ara de Salvador Espriu, quan acabi aquest any Espriu i l'allarguem entre tots.
Té pinta, i això es va dir a la presentació del llibre del qual volem parlar avui, té pinta que se'n continuarà parlant.
Ognos i el Parat Esglai, Jordi. Avui ens centrem en aquesta obra, ja només pel títol. Primer comença a explicar-nos el títol.
A veure, Ognos i el Parat Esglai, evidentment no és un títol fàcil de recordar. Aquest matí mateix algú
de
deia...
De recordar potser sí,
sí, bueno,
de desxifrar ja és una altra cosa.
Però ara venia cap aquí i em deia, parlaràs d'Ognos i el Petit Esglai? I dic, no et preocupis que en parlarem, no? És un títol d'aquests que es presta a composar, però l'Espriu els títols fàcils no els posava gaire sovint tampoc. A veure, Ognos, bueno, bàsicament Ognos és un personatge que veiem a l'infern, és el germà petit de Prometeu, i és una d'aquelles metàfores que n'hi ha moltes a la mitologia grega sobre el pas del temps. És un personatge que el que fa és teixir constantment una corda i després ell mateix se l'ha de menjar. Ens recorda, que sé jo, el Sísif, que arrossegava una pedra i després li queia. Ens recorda el mateix Prometeu, que venia un voltor i se'l menjava i després tornava a créixer. És aquesta mena de personatges que ens recorden que per molt que treballem i ens esforcem, el temps va passant i la vida és una mica en va, entre cometes. Aleshores, Ognos seria el propi Espriu, que veu que es fa gran, perquè recordem que és un llibre planificat als anys 80, al final de la seva vida, i després el Parat Esglai seria el segle XX. El segle XX, doncs, que té una Primera Guerra Mundial, una Guerra Civil, una Segona Guerra Mundial, una Guerra Freda, i clar, que realment és un esglai bastant, que et deixa bastant congelat.
Aquesta 13a edició del Festival de Poesia de Sant Cugat, que va cloure diumenge, comptava amb poeta d'honor, com sempre, Joan Margarit, però el que dèiem, va haver de compartir una mica el protagonisme, sobretot en aquesta jornada, amb un altre poeta, com ho va ser Salvador Espriu.
A veure, tenen molt en comú, tots dos han fet una obra total, dissenyada, pensada. Bueno, sabem que el Margarit és arquitecte i faríem el paral·lelisme fàcil, no?, de que ell va, diguéssim, dissenyar una obra que...
Va calcular les estructures.
Mira,
aquí, ja ho fa l'Eduard.
Citant títols del Margarit, no? L'Espriu fa igual. Després, tots dos són poetes que tenen una cosa molt poc habitual en un poeta, que és que els dos són populars. És a dir, tant l'Espriu com el Margarit són gent que ven llibres, que atrau els oients, els recitals, que han calat, diguéssim, per dir-ho d'una manera franca. Això no és gaire habitual. Vull dir, l'últim gran, diguéssim, poeta que va calar, sabem tots, és el Martí Pol, i abans ja ens n'hauríem d'anar a Sagarra. A Sagarra, Verdaguer, Maragall... Pere Quart, si voleu, però d'aquí no sortim.
Trobarem a Ognos i al Parat Esglai comentaris, notes del poeta, comentaris literaris i no tan literaris, Jordi, i si volem conèixer una mica més Espriu, és una bona obra aquesta, Ognosi el Parat Esglai?
A veure, deixa'm fer només un joc visual per l'oient, perquè es faci una idea de què estem parlant. A veure, estem parlant no d'un totxo, no. O sigui, d'una obra d'una densitat impressionant. És més gros que un totxo, més voluminós.
Per això avui no el tenim aquí a l'estudi.
No el tenim aquí. Costarà de trobar-lo. És un llibre del qual n'hi ha pocs exemplars. La tirada ara no recordo, però no arribava a 1.700. I serà difícil de trobar. A dintre, no ens oblidem, hi ha totes les litografies del Sergi Bernils fetes expressament per aquesta obra. El Sergi Bernils, recordem també, un expert en la Bíblia, un gran lector de la Bíblia, com ho va ser el mateix Espriu. Aquí tenim un altre paral·lelisme de gent que pensa, potser no igual, però a partir de les mateixes bases. És un llibre de col·leccionista, és un llibre preciós, és una edició especial, difícil de trobar, insisteixo, busqueu l'ara que podeu. I d'altra banda, és el llibre que fa de colofó a tota l'obra d'Espriu. És el llibre que recull tot el material dispers que va quedar des dels anys 30, els anys 30 fins als anys 80, i que el Ramon Balasc, editor i últim secretari de Salvador Espriu i també amic seu, doncs va anar recopilant, i durant tots aquests anys, com sembla que són 33, li ha sigut fidel a la memòria fins que finalment ha pogut publicar aquest llibre, que insisteixo, és una joia.
Si no trobem el llibre, Jordi, seguim presentacions i propostes de l'any Espriu.
No tinc cap mena de dubte, per això aquest llibre rebrotarà.
Revifarà
com el fènix, entre cometes, tornant a la mitologia fàcil. Però sí, és un llibre que continuarà. El podem buscar a tot arreu, i realment aquelles persones que ens agrada l'Espriu, aquí el que trobarem és un Espriu diferent. No és l'Espriu poeta, no és l'Espriu narrador de narrativa breu, no és l'Espriu dramaturg, és un Espriu prologuista, és un Espriu articulista, és un Espriu que fa reflexions sobre aquelles coses que l'inquieten o que reparteix aplaudiments, i més que aplaudiments, molt sovint bastonada, que ja sabem que l'Espriu deia les coses d'una manera bastant directa.
Sí, sí, era en aquest sentit molt, molt, molt contundent. Jo volia fer un petit comentari.
Digue'm,
i és que en Joan Margarit té dos poemes de la seva obra dedicats a Espriu. O sigui, té un poema que es diu Cinerària,
que bo,
evidentment que parteix de Cinera, i té un segon que ara no recordo en aquest moment el títol, però que parla de l'Espriu també com a poeta. Per tant, com és lògic, en la poesia de Margarit, Espriu ha influït com a poeta.
Espriueja, ara dic.
Espriueja, exactament.
A veure, no és l'únic cas. El Margarit és una cosa que fa habitualment per escombrar cap a casa. També té poemes dedicats a Ferreter.
Té un de contundentíssim,
exacte,
quatre ratlles, que parla de les bosses de plàstic que porten a l'oblit.
Aprofitem per dir als nens i nenes que ens escoltin que la bossa de plàstic no és una joguina i que no han de fer com el nostre poeta nostrat.
Fa uns minuts parlàvem al programa amb l'escriptor i músic, entre altres, Jordi Lara, i després, fora d'antena, mentre fèiem aquesta transició del Molta Comèdia al Fahrenheit 91.5, l'Eduard m'ho comentava. El Jordi és una persona que va amunt i avall amb totes les seves feines. Jordi Van Campen també és una persona que l'any Espriu s'ha de moure amunt i avall seguint els actes que se li dediquen al poeta.
Home, els cobrim, ens agrada, per què no? Espriu és un personatge important, i ja que treus el tema del Festival de Poesia, entre altres coses, doncs penso que aquest any és molt interessant veure que penso que ha superat una etapa i començat una nova, que hi ha més moviment, que hi ha hagut més coses.
Ha revifat també?
A veure, penso que sí, és la 13a edició, poca broma, pocs certàmens arriben ja a aquestes alçades. A mi, per exemple, que un festival de poesia serveixi per presentar un llibre que passarà a ser patrimoni, doncs em sembla fantàstic. Que facin portar el Margarit, que ja hem insistit per activa i per passiva, que al marge de ser un poeta excel·lent, doncs és un poeta que pot cridar l'atenció de nous lectors, també em sembla excel·lent. Hi ha hagut diferències respecte a festivals anteriors, i penso que és una molt bona notícia.
L'hem descentralitzat bé també en espais?
Penso que s'ha descentralitzat una mica. Penso que Sant Cugat dona per molt i segurament es podria millorar en aquest sentit, però és una opinió personal.
Tornem a Ognos i al Parc.
L'Eduard va dient que sí, gràcies a Déu que algú va dient que sí.
No, jo el que penso és que efectivament ha sigut la millor de les edicions del Festival de Poesia, sens dubte.
I jo crec que el Jordi pensa que de les últimes, si agafem les últimes 5, potser també.
I tant. Sí, i de les últimes 7 també.
Sí, però a més jo a mi em sembla que el que passa és que hi ha una concentració tan brutal que hi ha gent que no pot estar a tots els actes. Aleshores, això estaria bé, jo penso, allargar-ho.
allargar-ho o potser seleccionar millor.
O concentrar una setmana pel poeta d'honor, però els actes de poesia, allargar-los en el temps, no estaria malament. És un tema com per pensar.
És un tema per pensar-hi força. Ara el que seria interessant és que l'Ajuntament, la Institució de les Lletres Catalanes i també, per què no dir-ho, la gent del Teatre Auditori, que estan, entre cometes, direccionant el festival, doncs facin balanç i siguin una mica realistes. És a dir, sí, ens podem penjar tantes medalles perquè tantes coses s'han fet bé, però també potser allò i allò altre doncs es pot millorar. Seria interessant que hi hagués aquest petit exercici de reflexió.
Avui el Jordi ens ha vingut a parlar d'Ognos i el Parat Esglai. Per tant, els oients que es quedin amb aquesta recomanació i anar seguint a tots aquells, evidentment, a qui els interessi el tema i la figura de Salvador Espriu, els molts actes que encara queden per programar.
Sí, deixa'm dir només una cosa que no hem comentat i potser també és interessant. Ocnos i el Parat Esglai, evidentment, és de Salvador Espriu, per tant, estaríem parlant d'un poeta que té poc o gairebé res a veure amb Sant Cugat. Però els artífacs del llibre actual són tots santcugatencs. Ramon Balasc viu a Sant Cugat. La seva dona, que ha col·laborat molt amb el tema, també. I el Sergi Bernils, que és l'artista i que, insisteixo, ha fet una obra que al llarg d'uns anys i que realment ha estat molt pensada i molt treballada, doncs també. Per tant, Sant Cugat, en aquest sentit, com a focus a partir del qual es treballa, es priu i s'ajuda a la seva pervivència com a poeta nacional.
Sí, Eduard?
Jo estic absolutament d'acord.
Veus?
Home. Per què no torneu a la ràdio?
Si no ho hem deixat...
Home, però no, aquí, no. A la cadira on sóc jo...
Jo crec que hem deixat pas a les noves generacions. Aquest noi fa prou bé, eh?
Sí, com
es deia aquest noi?
Aquest noi es diu Sergi... Espera.
I aquell
Sergi...
Sergi...
El tècnic també ho fa bé.
Sergi Alemany.
El Sergio Sergi Morales Alemany. Encara Sergi millor.
Alemany. Aquell noi d'allà, aquell que està allà darrere, que avui està una mica preocupat.
Alguna cosa no ha fallat avui.
Hi ha alguna cosa per allà dins... Tècnica. Ell va mirar les pantalles, li queden les pantalles blaves, però què passa?
Avui l'Eduard ha arribat, crec que en un moment, una mica de tensió a la nostra peixera. Eduard Gené i Jordi Van Campen, moltes gràcies. Jordi, fins d'aquí 15 dies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.